Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Els mercats ambulants tornen a ubicar-se aquest cap de setmana a la zona hermètica i als marinals, després de més de dos mesos sense poder-ho fer per les restriccions. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Els marxants veuen amb bons ulls tornar a treballar en cap de setmana, tenint en compte que són els dies en què més caixa es fa.
Una notícia fantàstica i amb moltes ganes. Hi ha famílies que potser tenen quatre mercats i dos d'ells eren el cap de setmana, que era el seu puntal fort. I des del 7 de gener, doncs imagina.
Així ho ha explicat Núria Castillo. Tot plegat el primer cap de setmana sense confinament comarcal per a les bombolles de convivència, una mesura que podria canviar de cara a la Setmana Santa si les dades epidemiològiques segueixen empitjorant.
Les persones amb síndrome de Down encara troben barreres comunicatives i prejudicis.
Així ho denuncien des de Andy Down, coincidint amb el Dia Mundial d'aquesta alteració genètica. Des de l'entitat reivindiquen la necessitat d'anar superant aquesta situació per anar cap a una integració plena de les persones amb síndrome de Down en la societat.
La sabadellenca Elisabet Casanovas pujarà a l'escenari del Teatre Principal aquest diumenge encarnant Marilyn Monroe.
I ho farà amb el muntatge de Monroe Lamar, dirigit per Sergi Belbel i amb Laura Conejero com a protagonista. Les entrades, però, ja s'han exhaurit.
En esports, Álvaro Vázquez estarà a prop d'un mes de baixa per una lesió als isquiotibials de la cama dreta.
És una lesió similar a la Juan Hernández. De moment, però, no suposa cap gran canvi en els plans perquè ja no anava a jugar demà contra l'Sporting per la clàusula de la por.
Són algunes de les notícies que us explicarem en la pròxima mitja hora amb el Sergi i Cubero, les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Graus ara mateix a Sabadell, temperatures que han baixat dràsticament respecte a les últimes hores, pràcticament la meitat dels graus que teníem ahir a aquesta hora. Què hem d'esperar de cara al cap de setmana? Li preguntem a l'Estel Figueres. Bona tarda.
Hola, divendres hem tingut el pas d'un sistema frontal que ens ha deixat durant aquesta matinada nevades amb una cota força baixa. Aquesta tarda esperem que reactivin fora del vessant nord del Pirineu. En aquest sector s'han arribat a acumular més de 10 centímetres per sobre dels 1.400 metres i a la resta, com dèiem, aquesta tarda de divendres es podran tornar a reactivar les precipitacions a punts del prelitoral, a punts també de la Catalunya central. En aquest sector la cota de neu es mantindrà al voltant dels 500 metres a partir del vespre. Les precipitacions aniran desplaçant-se també fins a les comarques de Tarragona. En aquest sector, el litoral i el prelitoral també es poden donar ruixats amb aquesta cota que volti als 500 metres. Tot això amb una temperatura que ha estat més baixa que no pas la del dijous, temperatura que com a molt ha arribat a voltar als 15 graus de màxima durant aquest divendres. Què passarà de cara al dissabte? Doncs tindrem un canvi de temps, la nuvolositat marxarà, sí que encara es mantindran les nevades al vessant nord del Pirineu, encara sobretot durant el matí, i a cotes altes, sobretot del sector pirinenc, es poden donar cops que arribin a superar els 90 km per hora. També el vent bufarà amb força a punts de la serralada transversal. La temperatura màxima esperem que pugi més de 3 graus a moltes localitats, però encara ens mantindrem per sota del que és habitual en l'època de l'any. La tramuntana també bufarà amb força i la situació marítima serà alterada amb onades que podran arribar a superar els 2,5 metres d'alçada durant tot el dissabte. Diumenge encara es mantindrà el domini del sol, sí que arribaran alguns intervals de núvols alts, sobretot durant el matí, i podria haver també alguns núvols enganxats a punts del Pirineu i Prepirineu. El vent encara bufarà amb força, sobretot a cotes altes del Pirineu, i encara tindrem tramuntana i mestral que bufaran amb força. La temperatura mínima esperem que sigui més baixa i la màxima esperem que no presenti encara masses canvis amb tot. Com dèiem, encara estarem amb un ambient força fred i tot i que encara remuntarà una mica el diumenge la temperatura, encara estarem per sota de valors del mar. I de moment ho deixem aquí des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, situació molt tranquil·la a la xarxa viària més propera a Sabadell. Només tenim un punt conflictiu, la B30, on hi ha 1,5 quilòmetres de retencions a Barberà per enllaçar amb la C58 en sentit sud. Demà diumenge els marxants podran tornar a muntar les seves parades als mercats ambulants dels Marinals i de la zona hermètica. Ho faran després de 2 mesos i mig amb l'obligació de tancar el cap de setmana com la resta de botigues no essencials. Ara, amb el relaxament de les restriccions que van entrar en vigor dilluns passat, poden tornar al carrer i ho faran amb totes les mesures de seguretat pertinents. Ho ha explicat Núria Castillo, portaveu del col·lectiu, al Cafè de la Ràdio.
Ens adaptem, evidentment, al 30% d'aforament, i això vol dir un control amb personal de seguretat i amb agents cívics, sobretot al mercat de Bernat Metge, que és on està ubicat ara actualment el que és el mercat del diumenge de la zona hermètica. Doncs hi haurà un control superestricte a 1.170 persones.
El mercat dels Marinals s'ubica al carrer La Palma i el de la zona hermètica al carrer Bernat Metge. Són unes ubicacions temporals que van lligades amb la pandèmia.
Ara bé, tant els mateixos marxants com la clientela ja s'han acostumat als nous emplaçaments dels mercats ambulants. Encara que ara hi vagi menys gent, com lamenta Castillo, tothom ja s'ha fet el seu nou lloc.
Bueno, la veritat és que la gent, pues, per sort, s'adapta bastant. Penso que sí que tornar al nostre lloc sempre és com més tradicional, no? Però que ens hem adaptat tant nosaltres com els clients, per sort.
Uns espais temporals que mantindran fins al 9 de maig, l'últim dia que entrarà en vigor, de moment, l'estat d'alarma. No obstant això, pot ser que les restriccions tornin a canviar abans d'arribar a aquesta data. De fet, podrien canviar abans de Setmana Santa. Així ho ha anunciat aquest matí el conseller d'Interior, Miquel Samper, a RAC1, quan som a les portes del primer cap de setmana sense confinament comarcal.
Nosaltres hem posat l'aire i no voldríem tancar l'aire. Ara bé, evidentment, la resolució el dia 28 es pot variar si els índexs siguessin negatius. No volem que els siguin, i el que volem és que puguem prorrogar aquestes mesures o fins i tot encara donar més aire. Però per això hem d'anar de la mà al govern i la població.
El conseller ha recordat que el confinament comarcal només es pot superar amb la bombolla de convivència i que s'ha d'acreditar amb un certificat de convivència als DNIs o al llibre de família.
Tot plegat mentre les dades del coronavirus continuen empitjorant de forma lleu però continuada.
El risc de rebrot ha escalat ara fins als 263 punts, mentre que la velocitat de contagi ho ha fet fins a l'1,27. Alhora que és la incidència acumulada a 14 dies, que ara és de 205 casos per cada 100.000 habitants. En les últimes 24 hores s'han registrat 56 positius més, que eleven la xifra total des de l'inici de la pandèmia fins als 16.500. Les defuncions, en canvi, es mantenen a les 521 després que no se n'hagi comptat cap més. Pugen les persones vacunades amb la segona dosi en 135, de manera que ara són 9.217 sabadellencs els que han completat el procés d'immunització. De la mateixa manera, 18.347 persones han rebut ja la primera dosi.
Pel que fa a la situació de l'Hospital de Sabadell, actualment hi ha 82 persones ingressades amb coronavirus, 60 a planta i 22 a la unitat de cures intensives. L'Associació Dret a Morir Dignament valora positivament que el Congrés hagi aprovat l'esperada llei de l'eutanàsia, tot i que considera que arriba massa tard per a molts pacients. Així ho ha apuntat a Ràdio Sabadell la coordinadora local de l'entitat, Maria Benítez.
Fa molts anys que lluitem per aquesta causa. De fet, la nostra associació va néixer l'any 1984 i ja vam anar fent passes i vam aconseguir una llei que ens permetés saber de la nostra malaltia, perquè no teníem ni dret a això. I, mica en mica, ha anat fent passes, unes lleis que ens han ajudat molt a tenir dret a decidir moltes coses de la nostra salut, però no havíem arribat a la fita aquesta de poder decidir el moment de la mort.
A més, també apunten que la llei és molt garantista i pot ser massa feixuga per de fer complir pels pacients que es trobin en una situació més complicada.
Sí, ja que, per exemple, només ho poden demanar les persones majors d'edat que tinguin una malaltia incurable o un patiment intolerable. A més, s'ha de demanar de forma consistent o per escrit a una comissió de garanties que més d'una vegada i no s'assistirà a la mort abans de 5 setmanes després de sol·licitar-ho. Per tot plegat, rebutgen els arguments dels qui afirmen que amb la nova llei hi haurà més persones que demanaran morir als hospitals.
Suposa que les persones que ho desitgin, perquè s'ha de recordar que això no és una obligació, per aquells que no ho vulguin, doncs és que no és obligat, però sí per aquells que pateixen de manera que no hi ha manera de treure el dolor, de treure la qualitat de vida que no és qualitat de vida i que volen aconseguir, doncs que puguin aconseguir-ho.
El personal sanitari, per la seva banda, tindrà dret a ser objector de consciència i no participar en processos de mort assistida.
AntiDown Sabadell fa una crida a superar les barreres que separen les persones amb síndrome de Down de la resta de la societat. El missatge arriba coincidint amb el Dia Mundial d'aquesta alteració genètica que tenen 35.000 persones a Espanya.
La presidenta de l'entitat, Dolors Pallàs, lamenta que aquest col·lectiu encara es troba amb impediments difícils d'esquivar, com els comunicatius. Són declaracions al Cafè.
Barreres comunicatives, perquè el llenguatge doncs, del resta de les persones és moltes vegades complicat i sobretot molt ràpid, llavors això et fa que perdin una mica la comprensió quan si parlés d'una altra manera, doncs per ells seria molt més senzill. I sobretot les barreres socials i culturals, doncs el partir de que ells, bueno, doncs si vas a un restaurant, per exemple, poden no donar-li la carta a la persona amb síndrome de Down perquè doncs, ja compten que segurament no sap llegir.
Així mateix insisteix que les persones amb síndrome de Down no estan malaltes i poden aportar a la societat igual que qualsevol altra persona, com ha demostrat el fet que moltes estan treballant i que han viscut els efectes de la pandèmia de la mateixa manera que la resta. D'altra banda, Pallàs assegura que l'entitat ha fet una forta inversió de 22.000 euros per adaptar els seus espais a les exigències de la pandèmia. Tot i això, assegura que de moment aguanten bé la situació perquè han cobrat les subvencions de l'any passat. La principal incògnita és si l'any que ve arribaran retallades, com va passar durant la crisi de fa una dècada.
Més notícies del dia. El grup municipal de Ciutadans reclama la creació d'un mapa de l'amiant que encara hi ha a la ciutat per començar a retirar-lo.
Des de la formació consideren imprescindible saber en quines zones hi ha aquest material i on suposa més risc per a les persones. Un cop elaborat aquest mapa, reclamen que l'Ajuntament i la Generalitat treballin junts per eliminar-lo tan aviat com sigui possible. El portaveu de Ciutadans, Adrián Hernández, també ha demanat l'impuls de les campanyes informatives sobre les característiques d'aquest material perquè la població sàpiga com actuar si en detecta el seu entorn.
La policia municipal ha denunciat 7 persones d'entre 17 i 33 anys per tinença de marihuana i haixix.
Tot plegat després que la unitat canina del cos detectés la presència de substàncies estupefaents en dos grups de joves que ahir al vespre es trobaven a Plaça d'Espanya. D'altra banda, la policia també ha denunciat 3 persones de 43 i 69 anys per consumir alcohol a la via pública i sense mascareta entre els carrers Sant Vicenç i Roca. Segons ha informat el cos, dues d'elles també van ser denunciades per falta de respecte als agents de l'autoritat.
La policia municipal de Terrassa ha obert diligències penals a un home per presumptament disparar contra una colònia de gats amb una carabina de perdigons i matar-ne un com a mínim.
Se l'acusa d'un delicte de maltractament animal després que alguns dels gats de la colònia de Can Colomer, als voltants de la carretera de Rellinars, pastissin a diverses ferides provocades per una arma de perdigons. La intervenció policial arriba després que els responsables de l'associació Community Can, que tenen cura de la colònia, denunciessin la troballa d'un gat mort per perdigons.
El Sincrotroal va obrir un programa de visites virtuals per les instal·lacions.
Les visites que arrencaran el mes que ve ja es poden reservar al portal web de l'ALBA, que estan dirigides a les escoles, instituts, universitats, associacions i centres de recerca. A través d'una videoconferència s'espera mostrar les instal·lacions a més de 5.000 persones durant aquest any, les mateixes que van fer les visites físiques. Les sessions tindran una durada d'una hora i 15 minuts i estaran restringides a grups d'entre 25 i 30 persones.
Obrim pàgina cultural. L'actriu sabadellenca Elisabet Casanovas serà protagonista a l'obra Monroe Lamar, que arriba al Teatre Principal aquest diumenge a les 6 amb les entrades ja exaurides. Casanovas tindrà la possibilitat d'encarnar Marilyn Monroe en una obra dirigida per Sergi Balbel. A dalt de l'escenari tindrà la companyia de l'actriu Laura Conejero, que interpretarà l'actriu inventora Hedy Lamar.
L'obra és un thriller amb ambdues actrius comparteixen un diàleg fictici on parlen de diversos esdeveniments que poden fer canviar el curs de la Guerra Freda. A més, s'afegeix una denúncia al paper de la dona de Hollywood. Són paraules del director Sergi Balbel.
Retrata fidelment aquest sistema de Hollywood de la dona objecte i de la cosificació, no? de les actrius. Dic cosificació perquè les tracten com coses, no? Com objectes, més que com subjectes. I veus aquí dues ments, una més tràgica, la de Marilyn, que ha arribat a la conclusió que no té futur, i aquesta altra, que ja ha passat aquesta maroma del ser oblidada quan era un cap privilegiat, quan era una persona extremadament excitant intel·lectualment i que el sistema va condemnar a l'oblit i pràcticament al patetisme.
Balbel també ha volgut donar importància a la complicitat que tenen amb dues actrius sobre l'escenari, malgrat la diferència d'edat tant d'elles com dels papers que interpreten. Casanovas ha volgut estudiar-se de la vida de Marilyn Monroe per poder endinsar-se en el paper.
És veritat que tant la Laura com jo, tot i que siguin personatges doncs coneguts i que són personatges reals, i en especial la Marilyn Monroe, doncs que és un personatge absolutament icònic, és veritat que tinc la sensació que ens hem posat com molt al servei del text, que és un text on hi ha moltes contextualitzacions reals, però tot i així la conversa que tenen és ficcionada.
L'obra va ser una de les primeres del país en acollir el públic de la represa cultural del novembre, després de 9 mesos d'assaig i interromputs per la pandèmia i la combinació d'assajos en línia i presencials. Aquest Monreu la Mar tindrà lloc diumenge a les 6 de la tarda al Teatre Principal, això sí, amb les entrades exaurides.
I del teatre a la música, perquè després de més de 20 anys de carrera arriba el punt i final a Macedònia. Aquest dissabte a les 6 de la tarda a Castellà del Vallès pujaran a l'escenari de l'Espai Tolrà per última vegada les fruites components actuals del grup i també altres de les tres generacions anteriors que han fet arribar les cançons a tots els nens i nenes de primària durant dues dècades.
Una d'elles, la sabellenca Berta Gilbert, qui als 14 als 19 anys fou la llimona en la segona generació, diu al programa El Cafè de la Ràdio que els temes volien donar el punt de vista de l'infant.
Les cançons de Macedònia pretenien això, no? Posar-nos des del punt de vista d'un nen i parlar del que els hi pot passar o del que poden veure i crear aquest diàleg amb mestres o amb les seves famílies de temàtiques que a vegades costa que surtin a casa, costa parlar-ne.
Ara, des de l'escola on treballa, observa com han canviat les modes. Els infants volen ser més grans i canten coses que potser no entenen. El creador del projecte i el compositor i líder del grup, Dani Coma, assegura que Macedònia s'acaba perquè necessita nous projectes. I també ha avançat a Ràdio Sabadell la sorpresa prevista per aquest dissabte.
Els assajos han sigut complicats per la situació pandèmica, per els permisos de desplaçament, per les trobades, sempre amb la mascareta, i realment no n'hem fet molts, n'hem fet tants com 3 o 4 amb tothom. Val? Per tant, sortirà bé, evidentment, ja no ens hem complicat molt la vida, però ha sigut difícil assajar. Vam començar-ho a assajar a la tardor, de cara als concerts de 9 i 10 de gener, i al posposar-los, doncs, ho hem tornat a assajar ara no fa gaire, preparant-nos pel concert final.
Demà dissabte a les 6 de la tarda a l'Espai Tolrà de Castellà del Vallès, última oportunitat per gaudir de Macedònia.
Una sabadellenca pujarà a l'escenari de l'Auditori Nacional d'Andorra aquest diumenge per intentar guanyar el quart concurs de música d'autor de La Fada Ignorant. Es tracta de Sònia Linares, que hi portarà cançons com aquest Going Now. Born till shining heaven, standing in the middle of nowhere, climbing for the things we owed, keep storing. Aquesta cançó forma part del seu primer EP en solitari, Spirit Fruit.
Competirà amb 7 artistes més. El fet de ser a la final ja li assegura una actuació programada. El guanyador s'endurà una gravació en un estudi a Barcelona per treballar-hi el que vulgui. Linares diu al programa Al Matí que ara amb la pandèmia actuar en directe és un bé preuat.
És tan meravellós tocar en directe. És una cosa, és una cosa espiritual, és una cosa social, una cosa emocional. Clar que de cop l'artista i el públic fan la música, que la música faci xispetes. I ara, clar, esto a mi me falta, saps? Em falta molt.
Spirit Fruit ens submergeix en un estat d'ànim inquietant amb foscos contrastos cinematogràfics, els mons de David Lynch o de Tim Burton, acompanyats de lletres sensibles, reflexives i molt emocionals, unes sonoritats que recorden l'estil indie chill americà, influenciat per cantants i compositores estatunidenques com Cat Power, Lana Del Rey o Susan Vega.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
Son tiempos de replantearnos cómo queremos construir nuestro mañana, de establecer objetivos que nos acerquen a él. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con expertos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Dinosaurs Tour arriba a Sabadell, la major exposició de dinosaures animatrònics a mida real. Tiranosaurus Rex, Diplodocus, Triceratops. Més de 30 espècies d'animals prehistòrics que podràs veure, sentir i escoltar. Una aventura inoblidable per a tota la família instal·lada a Fira Sabadell. Només els dies 20 i 21 de març. No et perdis Dinosaurs Tour. Compra ja les teves entrades a dinosaurstour.com. A ben segur amb totes les mesures de prevenció.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Hora de Sabadell i de la comarca. Avui hem sabut que Espanya reprendrà la vacunació amb AstraZeneca dimecres que ve.
Després de l'aval de l'Agència Europea del Medicament, països com França, Itàlia i Alemanya han reactivat avui mateix la vacunació amb el vaccí d'Oxford. D'altres, però, mantenen encara la suspensió, com Suècia o Dinamarca. L'Agència Europea del Medicament ha conclòs que la vacunació no estaria associada amb el risc general de patir trombosis i, per tant, la vacuna seria eficaç i segura.
A tot això, el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha assegurat que entre avui o demà es trencarà el topall d'edat d'aquest vaccí. D'altra banda, l'IDESCAT xifra en un 11,5% la caiguda de l'economia catalana el 2020.
Segons les dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'economia del Principat s'ha reduït en més de 224.000 milions d'euros, una evolució que s'està en la mitjana dècima per sobre de la mitjana espanyola, però 5 punts per sota de la mitjana de la zona euro, que se situa al 6% negatiu, amb la caiguda de la demanda interna com un dels principals factors de risc.
Moment pels esports. Álvaro Vázquez estarà aproximadament un mes de baixa per una lesió als isquiotibials de la cama dreta. El davanter del Sabadell, que ja no podia jugar contra l'Sporting per la clàusula de la por, pateix un contratemps similar al de Juan Hernández. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Una notícia que ha deixat en segon pla el duel de demà dels arlequinats davant als asturians. El Sabadell arriba amb urgències, immers en una mala dinàmica de resultats i a 3 punts de la permanència. Tot i la complicada situació, el tècnic Antonio Dalgo està convençut que l'equip està en disposició de sumar els punts suficients per assolir l'objectiu.
Si penséssim això, no ens presentaríem demà ja, perquè, clar, no, això hi ha una realitat, no? Ja saps el patiment, el patidors que som, ja ho saps tu millor que jo, com som aquí a Sabadell. Hem patit moltíssim i ens costarà moltíssim i patirem moltíssim. Tinc el convenciment que aquestes victòries han d'arribar perquè hem de fer els números suficients per a continuar l'any que ve a segona divisió i això passa per victòries. El que has fet abans no vol dir que repeteixi.
Aconseguir el necessari triomf no serà fàcil, tenint en compte que qui visita la nova Creu Alta és l'Sporting de Gijón, probablement l'equip més en forma de la categoria. Els asturians, a més d'encadenar 7 jornades seguides puntuant, venen de superar el líder Mallorca. Un trajecte cap al tècnic David Gallego no és assegurança de res.
Llegamos en un buen momento. Sí que te puedo decir que es verdad que contra el Mallorca se hizo un gran partido, pero eso no nos dice nada para el siguiente. Empezamos de cero contra un rival diferente, contra circunstancias diferentes, contra un rival que propone otra cosa diferente. Por lo tanto, no nos dice nada con respecto al partido siguiente. Pero estoy de acuerdo que el equipo llega en muy buen nivel, veo al equipo muy animado, el equipo entrena francamente bien, con un índice de acierto muy bueno en los entrenamientos, con una intensidad y una atención sobre todo espectacular. Veo el equipo con mucha energía, muchísima ilusión.
L'Sporting viatja sense el lateral dret Guille Rosas, que també està afectat dels isquios. El partit començarà demà a les 4 de la tarda i des de mitja hora abans en directe al Sabadell en joc.
Per la seva banda, el juvenil del centre d'esports finalment es quedarà sense jugar aquest diumenge. Un positiu a la plantilla sabadellenca impedirà que es pugui celebrar el duel de l'última jornada de la primera fase de Divisió d'Honor contra l'Ebro.
Amb dos conjunts es jugaven la classificació entre els 5 primers, juntament amb altres aspirants, motiu pel qual s'havia unificat l'horari de tota la jornada i s'havia esperat que tothom es posés al dia. El tècnic Miquillador reconeix que tot plegat està sent un autèntic mal de cap.
Faltaven partits pendents, era lògic pensar que la federació doncs preferiria que tothom tingués 17 jornades disputades i esperar els partits pendents per unificar-la. Han hagut de passar doncs 3 setmanes i aquesta setmana doncs ja estàvem conscienciats, entrenant el més fort possible per fer l'últim sprint aquest diumenge, i ens trobem això, doncs, que novament haurem de resetejar-nos.
Durant la jornada d'avui, el club estava pendent de saber si es podia determinar si es tractava d'un cas aïllat o d'un brot. Si la situació està controlada, la intenció és la de reprendre els entrenaments el mateix dilluns i poder jugar el partit del cap de setmana que ve.
Més futbol, la primera catalana, el Sabadell Nord, visita diumenge el CUE del seu subgrup de primera catalana, el Parets. Serà un duel directe, ja que l'equip de Can Uriac tan sols ha pogut sumar 2 punts en les 5 jornades que s'han disputat.
Serà el primer partit en públic des del canvi de restriccions i el primer dels dos desplaçaments seguits que tindran els arlequinats. Tot i això, el tècnic Pablo Becerril no creu que el factor camp influeixi massa en aquest tipus d'enfrontaments.
Jo sempre he sigut molt reaci al tema de jugar fora, jugar a casa. Jo entenc que jugar al Camp Nou deu ser molt complicat si ets de visitant. Però bueno, jugar en aquests camps que al final hi ha 100 persones, jo crec que tots som adults i és més una sensació de comoditat d'estar a casa, que és un entorn que coneixes, que el fet de que dins del partit el condicioni gaire.
Tot i que la situació dels de Can Uriac no sigui la idònia, pitjor és la dels paretans. Amb cap punt i cap gol a favor, ahir es va confirmar el canvi d'entrenador. A les 12 començarà diumenge el municipal Josep Seguer aquest duel entre els dos últims del subgrup UB de primera catalana, Parets-Sabadell Nord.
I uns esglaons per sota, aquest cap de setmana reprenen les competicions de futbol territorial, tenint en compte que la segona catalana no es jugarà.
Sí que hi haurà partits de tercera i tots els conjunts sabadellencs jugaran diumenge. Aquest és el menú. Plana de Déu, Roureda, Huracán de Barcelona, diumenge, 12:15. A les 12, Llano, Les Fonts. A 15:15 més tard, Can Rull, Rómulo, Tronchoni, Badia. I a 13:15, Sant Lorenzo, Cercle Sabadellès. I finalment, a les 6 de la tarda, tanca la jornada al Matadepera, Marina Can Gambús. S'havien jugat 2 jornades abans de la interrupció. Els únics que han fet la plena, 6 punts dels 6 possibles, són el Badia, el Plana de Déu, Roureda i el Pajaril. Per contra, el Cercle és l'únic a sabadellenc que encara no ha puntuat.
Repassem altres qüestions més enllà del futbol. Ajornat el partit de divisió d'honor femenina de waterpolo entre l'Estelpul i el Mataró.
Un positiu a la plantilla maresmenca ha obligat a posposar el xoc entre els dos primers classificats. Amb dos conjunts van caure eliminats fa uns dies de l'Eurolliga i també es retrobaran a la Copa LEN. El duel de Lliga, de moment, haurà de celebrar-se més endavant.
En handbol, els dos equips sabadellencs de primera nacional reben a casa 2 autèntics ossos durs d'arrossegar.
L'Oargràcia s'enfronta al tercer, el Sant Cugat, però amb la moral revifada després del balsàmic triomf fa uns dies davant del Sant Joan d'Espí. El tècnic Cesc Porrell confia poder allargar la inèrcia.
Sant Cugat està allà dalt, vull dir, òbviament té molt nivell, però sí que és cert que no estan quedant en potser bons partits. Nosaltres, si ara som capaços de mantenir aquesta dinàmica, no sé si guanyarem, però no els hi ficarem fàcil.
En tot cas, el coixí dels verd i blanc sobre el descens és de 5 punts, amb una jornada menys. En canvi, el Creu Alta, Sabadell, és només a 2 punts de la zona de perill i demà es veu les cares amb el segon classificat, l'Esplugues. Sergi Cifré és l'entrenador laquinat.
Tot pot donar la sorpresa, tothom pot guanyar qualsevol i sí que és veritat que, evidentment, si juguéssim diversos partits contra Sant Quirze, la majoria els guanyarien ells, però sí que es pot donar la sorpresa en algun partit i no donarem cap per perdut per molt amunt que estigui l'equip rival.
Demà a la tarda es juguen els 2 partits. A 16:15, l'Oar Sant Cugat i a 16:45, el Creu Alta Sabadell Esplugues.
Caral Castellet afronta diumenge la final de la segona prova del Campionat del Món de Mig Tub.
La sabadellenca va registrar ahir la segona millor puntuació a les eliminatòries, només per darrere de la favorita, Chloe Kim. Castellet afronta així a la final.
Supercontenta con esta clasificación. El día increíble, así que bueno, después de también estar compitiendo aquí, la verdad que me he sentido muy cómoda y he tenido la oportunidad de disfrutar del pipe y hacer una ronda con la que estoy cómoda y que me ha dado la segunda posición para las finales, así que el domingo a darlo todo.
La final d'aquesta segona i última prova se celebrarà diumenge al vespre a Aspen, als Estats Units.
I Jesús Oviedo ha acabat desè del món a la prova de carabina d'aire comprimit 10 metres del Mundial que s'està disputant a l'Índia.
El tirador del club de tir Sabadell ha fregat avui la final, quedant-se només a 1 punt del 8è classificat. El badienc ha complert amb l'objectiu que s'havia marcat fer un top 10 en un campionat format per 44 competidors i aconseguint el rècord d'Espanya júnior. De fet, Oviedo acaba just darrere del seu entrenador, Jorge Díaz, que ha estat 9è.
Menys d'un minut per 8:15. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest divendres 19 de març, recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies dilluns a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio, però ara no marxeu perquè a les 8 arriba el Quimèric i a les 9 el Vitamina Dens. Que acabeu de passar un bon divendres i un bon cap de setmana. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.